La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon any nou per a tots. Us desitgem que sigui ben ple de benediccions, de salut, d'amor i de pau a la família i a tot arreu. Continuem aquí a la taula de l'Evangeli amb la nostra tasca de comentar les lectures de la missa dominical. Avui, litúrgicament, celebrem la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Ens acompanyen com a tertulians l'Àngel Sarrabat i en Francesc Figueres. Anem a presentar-los i a saludar-los. Àngel Sarrabal és secretària del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. Bon dia i bon any, Àngels.
Bon dia i bon any per tu i per a tothom.
Gràcies per ser aquí. Francesc Figueres és membre de l'equip del Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona i membre de la Comunitat Betània. Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any per tots.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Comencem, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, és del llibre dels Nombres i del capítol 6è.
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aaron i als seus fills, beneïu el poble d'Israel amb aquestes paraules, que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. Així interposaran el meu nom a favor del poble d'Israel i jo el beneiré».
Breus versets per a regalar-nos aquesta pregària litúrgica de benedicció que es fa sobretot al poble de Déu. Els sacerdots posen el poble a les mans del Senyor i alhora recorden a tot el poble que pertany al Senyor. Això sembla que són paraules de molts segles enrere, però certament van adreçades també a nosaltres, no penseu?
Sí, hombre, sí, ja li diu... Digues a Aaron i als teus fills. Per tant, nosaltres també som benefactors o beneficiaris d'aquesta benedicció. D'aquesta benedicció de mirar la claror de la mirada de Déu, d'estar pendent d'aquesta mirada que tot ho transforma. I tant de bo nosaltres miréssim les coses amb uns altres ulls, perquè potser transformaríem moltes realitats. Crec que és una benedicció molt completa.
I acabem de passar unes festes que han sigut unes festes mogudes i, clar, a vegades anem pel món i, bueno, doncs, penso que és molt maco que el Senyor et beneixi i et guardi. Només aquestes paraules ja, començar el dia sabent que el Senyor ens beneix i ens guarda, perquè el dia tenim moltes coses i moltes vegades, bueno, i que et faci veure la llum, que és la claror de la seva mirada. Clar, si les coses les veiéssim des de la perspectiva de Déu, que Déu pogués il·luminar aquells moments, a vegades, de dificultat, d'adversitat. Moltes vegades vivim moments de malaltia, de gent que doncs, ho està passant malament, una crisi econòmica, etcètera, etcètera. Si tinguéssim aquesta capacitat de, en pau, allò ho hem de passar, ho hem de viure, això és la vida. Però llavors, serenar-nos, posar-nos en presència de Déu i viure en aquesta pau, aquella realitat, viuríem les coses de molta diferent manera. Jo, de les coses que, ara que s'aproxima l'aniversari de la mort del bisbe Toni, que aquesta mirada que tenia el Toni davant l'enfermetat, i que moltes vegades quan tu t'aproximaves amb ell i li deies, ostres, Toni, deia, és la voluntat del Senyor. Jo vic la voluntat del Senyor i vivia en aquella pau. Clar, que una persona, inclús me'n recordo de la Rosa, que fa més anys, no?
Quan veies
la Rosa de l'Ofeu, que va morir doncs, farà 18 anys, precisament estem a les portes, i va morir el dia 5 de gener del 2004. Clar, te n'adonaves que són gent que veuen a Déu amb aquesta benedicció, que el Senyor et beneixi i et guardi. No que el Senyor et lliuri de... No, si pot ser també, però que el Senyor et beneixi i et guardi i ompli el teu cor de la seva pau.
Però vosaltres creieu que aquestes paraules, nosaltres, avui dia, cristians d'aquest segle XXI, d'aquest 2023, som capaços de recordar-nos, de mirar l'altre, el germà, el proisme, els familiars...
No sempre.
I dir-los que el Senyor et beneixi i et guardi, que et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau... Però és que si ens diguéssim això cada dia, potser...
Jo crec que només que ens ho diguéssim a nosaltres mateixos, ja no caldria que els hi diguéssim als que ens envolten, perquè la nostra vida estaria tan transformada i tan lliurada a la... Fa un parell o tres de diumenges, em sembla que li vas preguntar, potser la religiosa aquella de la germana Marcela, era?
Sí.
Li vas preguntar què és la fe. I jo, abans de que contestés la monja...
En un programa anterior.
En un programa anterior, sí. Jo pensava, és que la fe és confiança, no? Vull dir, si a mi algú em pregunta ara mateix, no tinc cap coneixement teològic ni científic, ni... què és la fe? La fe és confiança. Llavors, si jo em sé mirada per Déu amb aquesta amorositat, amb aquesta transparència, amb aquesta transformació, jo a la força haig de canviar. I si jo canvio, automàticament canvia el meu entorn, perquè canvia les meves actituds, perquè canvien les meves activitats, no? Llavors, com deia en Francesc, tota aquesta voràgine del Nadal que per molt que ens intentem escapolir no podem, perquè, bueno, doncs per a bé o per a mal, som persones socials i ens estimen i estimem i ens hem de trobar, no? Llavors, dintre de tot, la mirada de Déu asserena. La confiança en Déu asserena. Perquè a què més podem aspirar? Què més ens falta si ens assabem a les mans de Déu? I com deia també en Francesc, vull dir, hi ha moltes vegades que no entenem a Déu, però si tenim confiança, què més nos dà?
Jo penso que, clar, confiar en algú que no has vist, que no has conegut, potser estem en una societat que ens costa, ens falten els referents, i jo ara recordava d'un director espiritual que vas tindre, que també és mort, el padre Francis Martin, que... quan tu arribaves, clar, tu arribaves correcuita, no sé, i abans el veig amb aquella serenor, i clar, la transmitia. Jo recordo que sortia d'aquelles dues hores que estàvem parlant, bueno, de la meva vida i quines coses, no? I jo pensava, oi, he arribat aquí a 2.000 per hora i surto aquí amb una serenor. Clar, llavors, és el que tu dius, no? Si fóssim capaços de viure, penso que estem en una societat on, clar, l'altre dia vam fer el dinar de Nadal amb la família i tothom tenia pressa. És que tinc una altra cosa. És que tenim moltes coses. I a vegades penso que a la vida no podem fer-ho tot. I hem de saber a començar a dir no a les coses. Que a vegades tenim com una responsabilitat de dir, no, és que si dic que no, bueno, és que... Som limitats, som humans, i a vegades és millor estar amb una persona i perdre aquelles dues hores tranquil·les i poder, que no amb aquella persona i amb l'altra, perquè llavors no estàs amb ningú. No fas les coses com toquen. No vius aquell moment d'aquella persona que potser necessita ser escoltada i que tu en aquell moment potser no li podràs donar la solució davant, però li podràs transmetre aquesta pau que ens parla aquí. I aquesta pau l'ajudarà a poder viure allò que està vivint. I això és molt important. Penso que per això és tan maco l'Advent, la Quaresma, moments per dir, ei, parem, que ha passat Nadal, i dius, ostres, ja ha passat Nadal, i ja estem pensant quasi amb la Quaresma. No, és que estem a Nadal encara. Estem dins encara vivint aquesta, em sembla que és l'octava, aquest temps litúrgic. Mare, perquè pues, vivim-lo. Jo és aquella serenor de la pluja aquesta fina que va calant, no? I moltes vegades que ara ens trobem que la pluja aquesta fina no la tenim i ara plou torrencialment i fa mal. És que és dolenta l'aigua? No. El que passa és que, clar, tindria que ploure. Llavors això és la fe, que va, allò que et va calant, allò que va fent, que vius aquesta pau, que tens aquesta mirada de Déu que et transforma.
Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia i del capítol 4.
Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu fill, nascut d'una dona, nascut sota la llei, per rescatar els qui vivíem sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l'esperit del seu fill, que ell ha enviat, crida en els nostres cors. Abba, pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill. I si ets fill, també ets hereu per gràcia de Déu.
Un breu fragment que proclama, per una banda, l'alliberament que implica l'encarnació del fill de Déu, i per l'altra, la certesa que Déu Pare, per l'esperit del seu fill, ens ha fet fills seus i hereus. Això, mira que ho sentim vegades i ho hem llegit de vegades, però quina consciència creieu que en tenim? O sigui, comenteu el que vulgueu de la lectura, però és una pregunta que segurament ens va bé de fer-nos.
Jo, Maria, quan em vas trucar per dir si podia venir avui, vaig a la lectura, dic que la Maria té algú que li ha xivat. Que hi ha una frase que a mi em trastoca molt sempre.
L'Àngels.
No sé qui va ser, però bueno. Però clar, hi ha una cançó que nosaltres cantem a Worship, que és parla d'això. Ja no som esclaus, sinó som fills de Déu, no? Clar, a vegades quan avui planteses el tema esclavitud en el segle XXI a la nostra societat, a les societats que sí, però aquí a casa nostra es queda una cosa molt... Ui, això ja ha passat. No, som esclaus d'un mòbil, som esclaus d'una televisió, som esclaus d'un TikTok, som esclaus d'allà amb què opina la gent. I, clar, quan ho vius des d'aquesta, ja no ets esclau, perquè el fill de Déu ha nascut, ha mort en una creu i t'ha fet fill. Per tant, ets hereu. Què vol dir ser hereu? Uau! És molt fort, això, perquè vol dir que realment som fills de Déu en plenitud. I aquesta plenitud et porta, el que dèiem abans, a viure aquesta presència de Déu en la teva vida. I és molt fàcil dir-ho, jo ho reconec, que viure-ho a vegades és complicat, però hem d'aprendre a buscar coses que són útils, com és un mòbil, com a vegades també saber posar limitacions. O a vegades veiem, o sigui, parlem amb les persones, som esclaus de ficar amb la televisió i així ja no hi ha diàleg, no.
O el mòbil.
Però ja, jo me'n recordo quan érem petits a casa meva, quan anàvem a dinar, es tancava la televisió perquè la família parlava. Les famílies avui no parlen. Avui no, llavors, clar, aquesta, o sigui, com pots parlar de soc fill de Déu si aquesta filiació pares-fills d'avui entre les famílies ja ens està costant? Per tant, clar, és...
Clar, dius, la gent es pensa que l'esclavitud és una cosa de fa molts segles i som esclaus de moltes coses, perquè jo sempre, bueno, ho hem parlat altres vegades, el progrés tecnològic no va parejo com el progrés humanístic. Més aviat m'atreviria a dir que en algunes circumstàncies va inversament proporcional, no? I contra més aparells tenim, menys persones som. No? Però clar, llavors hi ha una cosa que m'amoïna molt, perquè molt més que un iPhone 14, i no voldria fer-li propaganda a ningú, més que un iPhone 14 Pro, és la paraula de Déu. Llavors dic, com s'ho fan les empreses per vendre'ns una cosa que és d'inferior qualitat a la que nosaltres tenim? Nosaltres tenim un producte gratuït i no som capaços ja no de vendre'l, sinó ni de regalar-lo, no? Llavors, això, quina part de responsabilitat meva hi ha? Perquè segur que jo tinc alguna cosa a veure. La meva vida transpua la meva fe, la meva confiança que sóc filla de Déu. Llavors, aquest és un tema que a mi, la veritat és que m'amoïna molt. No m'hauria d'amoïnar per l'edat que tengo, que ja hagués hagut de trobar la resposta, però no la trobo i estic molt, molt amoïnada.
Jo penso que aquí hi ha una cosa que surt a la paraula, per gràcia de Déu. Llavors, l'ésser humà, allò que és gràcia, que és gratuït, que és perquè Déu t'ho dona, no ho valorem. Estem en un món tan materialitzat, clar, i dius, Déu em regala ser fill seu? Bueno, pues sí, i et fa hereu, amb tot el que això significa. Som fills de Déu, som fills d'un ser que ens estima, que és bondat, que ens dona pau, que ens està dient, us esteu equivocant, però som tossuts i ens volem equivocar. Quan tots anem angoixats, quan tots no sé què... I llavors és dir, parem. I clar, jo l'experiència que tinc amb els joves, quan fas un recés de silenci, els hi costa molt, però quan surten diuen, uau, que acabo de viure. He estat 2 dies en silenci, no he tingut el mòbil, perquè no els hi deixem portar el mòbil, o quan fem el camí de Santiago, els hi demanem, mentre caminem, apaguem els mòbils. Anem a fer el peregrinatge, clar. Anem a fer el camí de Sant Jaume. I ho viuen com... Oh, uau, em sento...
Es pot viure sense mòbil,
sense esperar el TikTok allà amb... Vale?
Sí.
Però clar, per gràcia, perquè Déu ho vol, perquè Déu pren la iniciativa, perquè Déu s'ha antepassat a nosaltres i abans que existíssim ja ens estimava. I això ens costa d'entendre, ens costa de viure. I moltes vegades hem de fer més això, pastoral de vivència de Déu.
I ens costa de transmetre.
També, clar.
Perquè jo, precisament, i per gràcia de Déu, és una cosa que tinc molt present, no? La presència de Déu, la presència d'aquesta gratuïtat. I de vegades penso, bueno, ¿por qué yo y los otros no? No? Vull dir, així, amb veu fluixeta, que no se n'enteri ningú, perquè se'm fa estrany, perquè si hi ha alguien pecador en esta mesa, soy yo. Però per què jo? I torna la pregunta, per què no sóc capaç de transmetre-ho? Per què no sóc capaç de
sí, a vegades perquè tenim aquest recel o què diran o què pensaran. Ja ve la Maria Àngels con el rotllo de l'Evangelio.
No, però si és que jo no quiero llevar ningún evangelio, jo quiero llevar mi vida hecha evangelio. Això és el que jo intento, això és el que jo pretenc, no? Llavors, què no estic fent que no sóc capaç de seduir a ningú? Bueno, a ningú. O a més gent.
Bé, posa molt interessant això, doncs continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Passem ara a escoltar l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol segon.
En aquell temps, els pastors anaren a Betlehem i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. Passats 8 dies, quan hagueren de circumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare.
En aquests versets s'hi contempla la reacció dels pastors, la dels seus oients i la de Maria davant la manifestació del naixement de Jesús. I també parla, la lectura, de la circumcisió de l'infant Jesús. Què hi subratllaríeu, tertulians, d'aquesta presència de Maria i del seu paper, per exemple?
Home, ja que avui celebrem el dia de Santa Maria, Mare de Déu, aquí hi ha una frase que a mi sempre em crida l'atenció molt, no? Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Jo suposo que, clar, una dona jueva, jove, amb tot el que, clar, que vingui un àngel i li digui que serà la mare del fill de Déu, que no estava casada, que Sant Josep la cull, que m'anem llegint les lectures de l'Advent, i de repent es troba, clar, si és el fill de Déu, pues, tindré doncs, bueno, pues una casa com a mínim. No, una menjadora, no tenia res. Vivia de la providència 100% de Déu, no? I a sobre, ella no només ho acceptava, sinó que guardava aquests records en el seu cor i ho meditava. Que buscava el sentit profund d'allò que estava vivint. I després, a mi també, i això també t'ho deixo a tu perquè ets més alt, Sant Josep, aquest personatge silenciós de les escriptures, però peça clau en tots els moments que són necessaris, no?
Sí, jo una mica enllaçant-ho amb la lectura anterior, bueno, amb els comentaris que hem fet a la lectura anterior, tu dius, fas una descripció perfecta de la situació de la Mare de Déu. Jo crec que pel costum d'anar llegint aquest text, no ens podem imaginar el que devia de ser. És que, a veure, a la meva germana, por mucho menos que decir que se li havia aparegut un àngel, la van tancar 5 setmanes en un psiquiàtric. Vull dir-te que, a veure, que no és fàcil, no és fàcil. I en aquell entorn, el que suposaria, el que comportaria estar embarassada fora del matrimoni, aquesta és la cruel realitat del texto, i en canvi la Mare de Déu va dir que sí. I tot i que Sant Josep no surt, com ja que fas referència, el gran Sant Josep, que no ha tingut ni moltíssim menys el reconeixement que té la Mare de Déu, però Sant Josep és justament el gran silenciat de tota la història. Jo, de vegades, a les meves monges de Sant Josep els dic, però companyes, Sí, sí. Es que se nos ha torcido el día. A San José se le torció la vida. Vull dir, Sant Josep era una persona que tenia una previsió de vida, no d'un dematí, no, una previsió de vida, i arriba no sé qui i li canvia 180 graus. I Sant Josep ni pestanyia. Sant Josep diu sí, sí, sense entendre-ho, perquè a sobre la Mare de Déu va venir aquell àngel i li va dir seràs i no sé quantos i no sé què i tal i qual, no? Però Sant Josep és com un efecte secundari de tota aquesta situació, no? En canvi és el gran protagonista.
Però un secret, ara que has dit lo de que se nos ha torcido el día, agafo la frase, no? Perquè res a dir, a comentar. Que... a vegades nosaltres experimentem que tot és malament tot el dia. Però aleshores, què és el que manca per reaccionar i posar-nos novament a la presència de Déu? A veure, viure espiritualment, viure, tenir una sensibilitat espiritual davant la realitat quotidiana que ens envolta. Què és el que falla, creieu, que pot fallar aquí perquè això no s'esdevingui o no s'esdevingui tan sovint o patim innecessàriament circumstàncies en la vida, no?
Jo penso... Digues.
Pren distància. Si tu t'acostes molt a un quadre, no el veus. A mesura que et vas allunyant del quadre, llavors, si vas despersonalitzant... O sigui, tu creus que la gent d'Ucrània esperaven el que els hi ha passat? Tu creus que la gent de Síria esperaven el que els hi ha passat? No, senyor. I en canvi nosaltres, per un quitamella este metro, com m'ha passat a mi aquest dematí, doncs ja organitzem la de Dios es Cristo. I no és això. Vull dir, ens falta distància, ens falta aquesta confiança de veure la voluntat de Déu en totes les coses. Ens sobra tecnologia, i perdoneu que ho digui d'aquesta manera, perquè evidentment no estic en contra de la tecnologia, però estem tan acostumats a que quan obro l'ordinador s'obre el món, i quan jo el tanco es tanca el món, no, el món té vida pròpia.
No, i la mateixa lectura diu, després els pastors se'n tornaren glorificant Déu i lluant pel que havien vist i sentit.
Que a més a més...
El que havien vist era, sí, que ara seré molt un home, una dona i un infant. Uh-huh. Per tant, però són capaços de veure més enllà. No és només un home, una dona, veuen el fill de Déu. Llavors, jo moltes vegades em pregunto, i penso que ens hauríem de preguntar, cada dia quan ens despertem i diem, tinc salut, em trobo bé, sóc capaç de ser agraït. Una cosa que ens falta, som capaços de ser agraïts. O anem pel món exigint als demés quan potser els demés estan fent un esforç que no el sabem valorar. Mil històries que jo ara em venen al cap de dir, avui hem anat a Nadal, hem anat a casa d'algú, són capaços de dir-li, ostres, quin dinar tan bo, gràcies per haver-nos fet aquest dinar, per acollir-nos, per haver arreglat la casa. No, ho donem ja com a fet. O sigui, ens hem acostumat, i davant de Déu el mateix, som capaços de ser agraïts davant de Déu, que moltes vegades vivim una situació, jo abans ho deia, la mort de la Rosa de l'Orfeu o del bisbe Toni, som capaços de ser agraïts d'haver conegut aquestes persones. Hem tingut el privilegi d'estar al seu costat, d'aprendre, de viure. Sí, Déu se l'ha emportada, no sabem per què, és un misteri, però ens quedem només amb aquella part. És que, jolín, mira que era jove, 47 la Rosa i 49 el bisbe Toni. Però, bueno, han sigut una llum que ens ha donat Déu en aquest món per fer aquest pas, valorar-ho, agrair-ho.
I no és que vulgui portar-me l'aigua al meu molí, però quan parlava de relativitzar, de prendre distància, de prendre distància de les coses, els pastors, diu, tot ho van trobar com els hi havien anunciat. I després la Mare de Déu li van posar el nom tal i com se li havia dit a l'anunci de l'àngel, que és a dir, que entre els moments de la vida hi ha distància, hi ha temps. No ho volem tot immediatament.
És la immediatesa que vivim actualment. Tot ho... Si tu envies un WhatsApp i no et contesten, ja contesta, què et passa? No passa res, tranquil. Estem parlant d'una cosa que hem de fer dintre de 3 mesos, ja en parlarem, ja veurem. No, és aquesta... La vull ja, ara, en aquest moment. No, quan arribi, quan sigui el moment. Quan... Hi ha una pel·lícula que és Si Dios Quiere, que és molt maco, perquè és tota una història, bueno, és una pel·lícula italiana que parla sobre Déu, de tota una actitud d'un metge, i al final de la pel·lícula és un arbre que té un fruit, i és ara. Hi ha un mossèn que acompanya tot un procés, i ell va cada dia i li pregunta, i quan passa, quan tingui que passar, no quan tu vulguis, la pera caurà quan hagi de caure. I aquesta capacitat de Déu, quan Déu vulgui, quan sigui el seu temps, que no és el nostre temps, les coses passaran. I moltes vegades volem entendre ara allò que ara no estic preparat per entendre això. Per tant, contemplem i guardem això en el nostre cor. I llavors, quan mires la vida enrere, clar, dius, ostres, ara entenc per què va passar allò, perquè jo ara, després del temps, lliga que ha passat una sèrie de coses que dona sentit a una cosa que va... Però clar, és un món que tot ho volem ja, immediatament, i aquesta capacitat de parar, observar, meditar, guardar el cor, no, tot és fla, 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 no.
I després, si tenim aquesta confiança en que Déu no és un compi d'una festa, bueno. Déu està per sobre i ell té un coneixement que tu no tens, llavors és difícil que Déu actuï, bueno, difícil, impossible, que Déu actuï segons el teu temps, segons les teves necessitats. Jo m'estava imaginant qualsevol partit de futbol,
o
qualsevol competició.
El partit que vam veure fa unes setmanes a França, a Argentina.
Pues, el pobre de Nostre Senyor, si està al cel esperant que els argentins i els francesos li demanin, no, perdoni, guanyarà el que hagi de guanyar.
Segur que molta gent va posar espelmes i li va demanar a Déu ser campió, segur. Però clar, el que diem, un penalti.
Però Déu té altres mitjans, Déu té altres camins, Déu té altres temps.
Sí, sí.
Que no coincideixen.
I això ens costa d'entendre. Però bueno.
Molt bé, doncs ho deixem
que Déu faci
aquí.
Més que nosaltres.
Això sí, això sí.
Moltíssimes gràcies, Àngel Sarrabal.
Gràcies a tu per gràcies.
Fiar
amb nosaltres.
Sí, aquí és bon dinar de cap d'any.
Gràcies.
Comencem i
Francesc Figueres. I anava a dir, us faria res venir aquest divendres per el dia de la Diada de Reis, perquè ja us van portar els dons i els regals als Reis.
Esperem,
doncs
esperem.
Us espero per...
Hem sigut molt bons, aquest any. Sí? Molt bons, sí? I molt treballadors.
Aquí a Ràdio Estel ens trobarem Reis, també?
Sí, ens trobarem.
Si trobem Reis, vindrem.
Veniu i ho veureu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als nostres oients també per aquesta participació a través de les zones radiofòniques, el programa La Taula de l'Evangeli. Hem comentat per a vostès la litúrgia d'aquesta solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Com els dèiem, recordin que els esperem aquest divendres, si ho desitgen, el dia 6 de gener, per comentar les lectures de la solemnitat de l'Epifania del Senyor o Diada de Reis. Gràcies a tots i també doncs, recordar que La Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I, de nou, gràcies per sintonitzar-nos. Un abraçada per a tots i gaudeixen d'aquesta diada d'any nou. Adéu-siau.